Són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu matí. Anselm López.
Bon dia. L'Agència de les Nacions Unides pels Refugiats, ACNUR, constata un increment de l'arribada de migrants a les Balears des de Somàlia. És un nou fenomen extraordinari pel recorregut que fan aquestes persones. Han de creuar pràcticament tot el desert del Sàhara, d'est a oest, i també per la seva vulnerabilitat. ACNUR s'ha reunit amb persones arribades d'aquest origen a Mallorca i a Menorca i descriuen una ruta on són víctimes de treballs forçosos, violència sexual i detencions. Paula Barrachina es portaveu d'ACNUR a Espanya. Són declaracions a IB3 Ràdio.
Són víctimes de mutilació genital femenina i huyeron de Somàlia debido a la situació de violència i conflicte, incluida también persecución por parte de grupos armados y situaciones graves de violencia sexual y de género.
Aquest 2025 n'han arribat prop de 1.500 a través de la ruta del Mediterrani Occidental, la que uneix el nord d'Àfrica amb les Balears i la península, i ja representen un 12% dels desembarcaments. És dilluns, dia 3 de novembre. I avui atents al judici històric al Tribunal Suprem. Per primera vegada, un fiscal general de l'Estat seurà al banc dels acusats.
Álvaro García Ortiz s'enfronta a una condemna de fins a 6 anys de presó per la presumpta filtració de dades tributàries de l'empresari Alberto González Amador, la parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La fiscalia defensarà la innocència del seu cas.
I també avui ha de declarar els jutjats de Catarroja en qualitat de testimoni la periodista Maribel Vilaplana, qui va dinar amb el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, el dia de la Dana.
Això el mateix dia en què Mazón ha convocat els mitjans per parlar del seu futur, tot després d'una reunió ahir amb el president del seu partit, el PP, Alberto Núñez Feijóo. Entre les opcions que més ressonen hi ha renunciar al càrrec o convocar eleccions anticipades.
I el conductor del cotxe implicat en l'accident mortal on va morir un jove motorista no tenia carnet de conduir. Podria passar en les pròximes hores a disposició judicial.
Els altres quatre ocupants del turisme que com el conductor va fugir del lloc dels fets a la carretera de Solla també van ser detinguts, tot i que finalment han quedat en llibertat.
La Guàrdia Civil continua en la investigació sobre la mort de 27 cans de caça localitzats dins una furgoneta de transport especial per animals a bord d'un vaixell que cobria la ruta entre Barcelona i Palma.
El vaixell va atracar dissabte al port de Ciutat. El Seprona ha requerit que es practiqui una necròpsia a alguns dels cans per determinar la causa de la seva mort. Els propietaris demanen explicar i que s'aclareixi que va ocórrer. Tomeu Boades és el president de la Societat de Caçadors, la Veda de Sa Pobla.
Jo no crec que ells vulguin anar contra ningú, però sí que s'aclareixi el que ha passat. ¿Vale? I bueno, a partir d'aquí, pues, prudència, també no hem d'especular en res, però sí que s'aclareixi el que ha passat, perquè ja t'he dit que aquestes famílies estan vivint un autèntic drama, perquè els cans, molt de cans, vivien dins la casa, en seus propietaris.
I en els esports, derrota del Mallorca, la Cartuja contra el Betis per 3-0. Magda Estelric, bon dia.
Bon dia. Nova derrota del Mallorca de Arrasate davant un Betis que va deixar resolta el partit abans del descans amb 2 d'Antoni i 1 d'Abde. L'equip torna de Sevilla després de patir una de les golejades més dures d'aquesta temporada i tornar a mostrar febleses importants en defensa. Lucas Bergson finalment va debutar a la Lliga a la porteria substituint el lesionat Leo Román. El Mallorca té ara 9 punts i si l'Oviedo guanya el seu partit d'avui contra l'Osasuna acabarà la jornada en posició de descens.
I pel que fa al temps, quina jornada esperam avui? Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, doncs avui començam la jornada amb possibilitat de precipitacions. Tenim convergència de vent de tramuntana i de gregal, i això farà que entre el nord, el centre de Mallorca i també cap a Menorca es puguin donar algunes pluges que, si bé seran de caràcter local, allà on descarreguin ho podran fer de forma moderada, sobretot durant les hores centrals d'aquesta jornada. D'altra banda, aquest vent de nord i nord-est bufarà amb qualque cop moderat, i això es notarà també quant al panorama marítim, esperant que entre el nord de Mallorca i de Menorca la situació marítima sigui més complicada i marcada per la forta maror. I tot això estarà acompanyat també per una refrescada destacable en el termòmetre, esperant que les màximes d'avui en general girin entre els 20 i els 23 graus. Fins i tot en alguns punts de Menorca ens podríem arribar a situar per sota del llindar dels 20 graus de màxima. Ara mateix tenim a Mallorca 12 graus a Sa Pobla, 13 a Llucmajor i 14 a Palma. A Menorca, 14 graus a Ciutadella i 17 a Mahó. I a les Pitiuses, 17 graus a Santa Eulària i 17 també a Eivissa.
Són les 7 i 5 minuts del matí, amb Rafa Andrés al control tècnic i amb Cristina Bausà, Toni Escanelles i Caterina Banya a la redacció. Començam.
Informatiu matí. IB3 Ràdio.
El 12% dels migrants en situació irregular que arriben en barca a les Balears i a la península a través del Mediterrani són de Somàlia. En total, més de 1.500 enguany. És un fenomen nou i és un fet extraordinari perquè cal tenir en compte que aquest país es troba just a la part més a l'est d'Àfrica, és a dir, que han de travessar el desert del Sàhara pràcticament de punta a punta per pujar a una barca a Algèria cap a les illes. L'Agència de les Nacions Unides pels Refugiats, ACNUR, s'ha reunit amb algunes de les dones arribades a Mallorca i a Eivissa. Ho ha explicat a IB3 Ràdio Paula Barrachina, portaveu de l'entitat Espanya. Aquesta agència de l'ONU ha detectat un increment de les arribades de persones amb les condicions per sol·licitar protecció internacional.
Sobretot de Somàlia, que aquest 2025 ja és el segon país d'origen per darrere d'Algèria i el Marroc, però també de països com Mali, Burkina Faso i el Sudan. Tots ells cerquen per l'anomenada ruta mediterrània occidental, la que més creix a tota Europa, i la meitat arriben a la península i l'altra meitat a les Balears. Barrachina descriu una ruta molt dura per arribar als ports de sortida. De camí són víctimes de treballs forçosos, violència sexual i detencions.
Sus trayectos, que a menudo duraron entre 5 meses y un año, implicaron un tránsito de alto riesgo por diversos países, incluidos Libia y Argelia. Y muchas de las personas con las que hemos podido hablar mencionaron la falta de acceso a sistemas de protección a lo largo de todo el trayecto, de toda la ruta.
ACNUR, que és l'agència del refugiat de l'ONU, recomana evitar els retorns forçosos d'aquestes persones a Somàlia perquè això podria suposar a aquestes persones un risc per a la seva vida. Allà, diu Barrachina, es viu una crisi múltiple.
Un conflicto armado de más de 3 décadas, graves violaciones de derechos humanos, episodios de violencia generalizada y los efectos también devastadores del cambio climático, con sequías recurrentes, con inseguridad alimentaria y desplazamientos internos masivos.
De fet, prop del 95% de persones provinent de Somàlia que han demanat aquest 2025 a Espanya una resolució de protecció internacional els ha estat favorable, ja que es considera que compleixen els requisits.
I aquest diumenge hi ha hagut 2 noves arribades d'embarcacions amb migrants a les costes de Balears, en total amb 21 persones a bord.
La primera, amb 14 persones, ha estat interceptada a Caladó, a Mallorca. La segona, passades les 12 del migdia, ha estat localitzada a la zona d'Escaló de Formentera. En aquesta ocasió hi viatjaven un total de 7 persones d'origen magrebí i han intervengut efectius de la Guàrdia Civil.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Són les 7 i 8 minuts. Avui haurem d'estar molt pendents de la crònica judicial perquè comença un judici històric al Tribunal Suprem. El fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, seurà al banc dels acusats per presumpta revelació de secrets. S'enfronta a una condemna de fins a 6 anys de presó, 12 d'inhabilitació i a una multa de més de 400.000 euros. La fiscalia, però, manté que no hi ha delicte.
García Ortiz serà jutjat per la presumpta filtració d'un correu electrònic amb informació d'un suposat frau fiscal de l'empresari i també parella de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador. Els fets es remunten a dia 2 de febrer de l'any passat, quan l'advocat Carlos Neira va enviar un correu al fiscal general admetent que González Amador havia comès 2 delictes fiscals i li proposava una conformitat per reduir la condemna. I aquesta escrita és precisament el que va acabar filtrant a la premsa i l'objecte pel qual el fiscal general està acusat. Ara bé, en un primer moment va sostenir que havia estat al revés, que era García Ortiz qui havia oferit el pacte. Ara, el jutge instructor del cas li atribueix a ell la filtració del correu, mentre que l'advocacia de l'Estat defensa que va demanar els correus per informar de manera veraç. Està previst que el judici duri 2 setmanes fins dia 13 de novembre i que declarin fins a 40 testimonis. Entre altres, destaquen Miguel Ángel Rodríguez, cap de gabinet, d'Isabel Díaz Ayuso i Pilar Sánchez Acera, la número 2 del PSOE de Madrid. García Ortiz serà dels darrers a declarar, previsiblement, el 12 de novembre.
Un cas que continua centrant part de l'actualitat política. El PP afirma que el fiscal general encara és a temps de dimitir, mentre que els socialistes diuen que els populars esperen arribar al poder, diuen textualment, amb la col·laboració d'alguns jutges.
El PP afirma que García Ortiz encara és a temps de dimitir. Cuca Camarra és la vicesecretària de Regeneració Institucional del partit.
El fiscal general del Estado va a ser juzgado por haber cometido presuntamente delitos vulnerando los derechos fundamentales de un ciudadano y haberlo hecho presuntamente en el ejercicio de su cargo y con un objetivo, la persecución de un adversario político por parte del presidente del gobierno.
Els socialistes apunten a la col·laboració d'alguns jutges perquè el PP aconsegueixi arribar a la Moncloa, ho ha dit Òscar Puente, ministre de Transports i Mobilitat Sostenible.
Porque viven esperando que la Moncloa les caiga, les venga llovida del cielo, sin hacer absolutamente nada por llegar a ella. Porque están confiados en que con la batería mediática que tienen, con el poder económico que tienen empujando por detrás y con la colaboración de algunos jueces, pues no tienen que hacer nada más. No, el trabajo se lo van a dar hecho otros.
I el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha de comparèixer avui per aclarir el seu futur. Entre les opcions que més ressonen hi ha renunciar al càrrec o convocar eleccions anticipades. En cas que opti per cedir la presidència a una figura de transició, mantindria l'escó de diputat i l'aforament, de manera que estaria protegit davant el procés judicial que investiga la gestió de la Dana. Tot això coincidint amb el període de reflexió que va anunciar després del funeral d'Estat del passat dia 29 d'octubre, i una vegada s'ha reunit aquest diumenge amb el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo.
Fora de pronunciaments oficials del Partit Popular, fonts de la formació o pròximes al partit han informat de moviments que encaixen amb la retirada de confiança a Mazón, especialment pel que fa a la delegació del partit a la comunitat. Fins i tot ja es parla de qui el podria succeir com a candidat a la presidència de la Generalitat. Seria el president de la Diputació de València, Vicent Montpó, a proposta dels barons populars a la comunitat, també apunten a la batllessa de València, Maria José Català.
Mentrestant, les associacions de familiars de les víctimes de la Dana i l'oposició demanen la dimissió de Mazón.
La secretària general del Partit Socialista del País Valencià, Diana Morant, ha dit que el president de la Generalitat ha de dimitir. En un missatge a la xarxa social X, ha dit que qualsevol altra opció que no sigui aquesta, que no sigui dimitir, és faltar al respecte dels valencians. També s'ha pronunciat el ministre de la Funció Pública, Òscar López, que señala que la dimisión arribaría a un año de retard.
Esta semana vivimos un acto donde yo creo que muchos dirigentes del PP, que quizás no eran conscientes, vivieron en primera persona una situación verdaderamente dura, ¿no? Y la pregunta que estaba en el aire, que todo el mundo se hacía, es: ¿de verdad merece la pena un año después, y conociendo el dolor, y conociendo las mentiras, y conociendo cómo el señor Mazón no estuvo donde tenía que estar, merece la pena de verdad? Y la respuesta es muy evidente. Todo el mundo sabe que no merece la pena. Que el señor Mazón no debería ser ya presidente de la Generalitat Valenciana.
Així mateix, ahir més d'un centenar de persones es varen concentrar a les portes del Palau de la Generalitat. Rosa Álvarez és la presidenta de l'Associació Víctimes Mortals d'Anna 29, o en declaracions a Televisió Espanyola.
Bueno, pues una pequeña satisfacción. No sabemos si se producirá hoy, si se producirá mañana, pero bueno, también con un poco de resquemor, porque sabemos que todas estas horas están negociando, con lo cual no están importando las familias, no están importando los fallecidos, está importando su futuro político, está importando el futuro político del PP a nivel de la Comunidad Valenciana y del PP nacional.
Avui l'atenció mediàtica també passa pels tribunals. La periodista Maribel Vilaplana, qui va dinar amb Mazón el dia de la Dana, està citada a declarar a les 9:30 com a testimoni davant la jutgessa que n'investiga les eventuals responsabilitats polítiques.
L'objectiu és que aporti informació d'interès per a la investigació, ja que entenen que pot oferir detalls sobre el procés que es va seguir l'hora baixa dels fets en la presa de decisions. De moment, la jutgessa li ha demanat que porti el tiquet de l'aparcament. A més, demà representants de les víctimes compareixeran a la comissió del Congrés que investiga la Dana, i dimecres està prevista una remodelació del Consell després de la sortida del vicepresident segon, Francisco José Gan Pampols.
Són les 7 i 14 minuts. La Guàrdia Civil continua amb la investigació sobre la mort de 27 cans de caça localitzats dins una furgoneta de transport especial per animals a bord d'un vaixell que cobria la ruta marítima de Barcelona a Palma. El vaixell va atracar dissabte al port de Ciutat. El Seprona ha requerit que es practiqui una necròpsia a algun dels cans per determinar quina va ser la causa de la mort.
Sí, perquè dins del vehicle han trobat més 9 animals que han sobreviscut a la travessia, però que presentaven un mal estat de salut. L'empresa encarregada del trasllat dels cans ha emès un comunicat explicant que s'han seguit el protocol. L'empresa encarregada del transport detalla que els animals viatjaven dins d'un furgó adaptat amb cabines individuals i amb els sistemes de ventilació per garantir les condicions de seguretat. Per ara, els propietaris no pensen a prendre accions legals, però demanen explicacions i que s'aclareixi què va ocórrer finalment. Tomeu Boades és president de la Societat de Caçadors La Veda de Sa Pobla.
Jo no crec que ells vulguin anar contra ningú, però sí que s'aclareixi el que ha passat. ¿Vale? I bueno, a partir d'aquí, pues, prudència, també no hem de... no hem d'especular en res, però sí que s'aclaresqui el que ha passat, perquè ja t'he dit que aquestes famílies estan vivint un autèntic drama, perquè els cans, molt de cans, vivien dins la casa amb els propietaris.
I perquè la majoria dels afectats són un grup de mallorquins aficionats a l'activitat cinegètica que tornaven de Lituània, on havien estat entrenant els seus animals per a la temporada de caça. Van ser ells mateixos qui van descobrir els cans.
La gent té molt poca xerrera ara, estan guardant bastant de silenci, estan molt afectats, i el que sabem és que un d'ells és que va baixar la bodega, pues va pujar d'una manera despavorida, els cans estan morts, i els cans estaven, pues, estaven morts i no donaven crèdit a el que havia passat.
I la presidenta de la Federació Balear de Caça, Marta Lliteres, diu que es posa a disposició dels propietaris per estudiar possibles accions legals i reclamar responsabilitats, si és el cas.
Nosaltres el que farem ara també serà obrir una investigació a nivell nostre per saber exactament el que ha passat, perquè nosaltres el que no volem fer són passes en fals. I esperarem a saber el resultat de la investigació de Seprona, i una vegada Seprona hagi concluït en les seves investigacions, el que farem nosaltres serà, pues, procedir legalment i aportar totes aquelles dades que nosaltres tinguem i considerem per poder demanar responsabilitat a aquí per tot, perquè nosaltres no sabem si ja està culpa de l'empresa, si ja està culpa de la naviera o si ja està culpa d'un tercer.
I la Federació Balear de Caça també ha lamentat els atacs i comentaris injuriosos apareguts aquests dies a les xarxes socials, on alguns usuaris han responsabilitzat els propietaris de la mort dels animals. Per part seva, el partit animalista PACMA n'ha exigit responsabilitats.
I a les pròximes hores podria declarar davant el jutge el conductor del cotxe implicat en l'accident mortal on va morir un jove motorista. Els altres quatre ocupants del turisme, que també van fugir del lloc dels fets a la rotonda de la ITV, la carretera de Solla, han estat arrestats, tot i que finalment van quedar en llibertat.
La víctima tenia 27 anys i de les darreres investigacions ha transcendit que el conductor del vehicle no tenia carnet de conduir. Va ser detingut a nit mateixa després d'entregar-se a la policia local. El detingut, amb antecedents, està acusat d'un delicte d'omissió de deure de socors en fugir del lloc de l'accident i un altre de furt, ja que el turisme sinistrat era robat. Tot i això, el detingut ha donat negatiu en el test de drogues. El sospitós ja està en mans de la Policia Nacional en aquest moment, qui s'encarregarà de finalitzar les diligències. El sinistre mortal va succeir de ben de matí a les 6 en el quilòmetre 4,5 de la carretera de Solla amb el camí dels Reis. Tot apunta que la motocicleta circulava en direcció contrària i va xocar frontalment contra el turisme implicat. A causa del fort impacte, dos vehicles van quedar totalment calcinats.
I per cert que la Guàrdia Civil investiga l'aparició de dos cossos surant en aigües mallorquines aquest cap de setmana, una al Camp de Mar, Andratx, i l'altra a la platja d'Estranc, a Campos. Els dos estan en avançat estat de descomposició i no han pogut ser identificats. Escoltau l'informatiu matí d'Ivetra Ràdio.
El 16 de novembre tens una cita amb la solidaritat. Vine a la primera cursa solidària de l'Autoritat Portuària de Balears. 10 quilòmetres, 4 quilòmetres, curses infantils i caminada popular, tot a favor de Projecte Home. Descobreix el nou passeig marítim de Palma i inscriu-te a elitechip.net i fes-te amb la teva camiseta. Les persones guanyen.
Soy Loles León. Si tienes un piso en propiedad más de 70 años y quieres un dinero extra, llama a Vitarrenta. 91 197 17 00.
Fa 15 anys que el Mercat Ecològic de Palma connecta la pagesia amb la ciutadania. I ara ho volem celebrar amb tu. Vine a la nostra festa d'aniversari a la plaça dels Patins dissabte 15 de novembre a partir de les 10 del matí. Mercat Ecològic de Palma. De la terra al plat.
Organitza Ajuntament de Palma i APM. Subvenciona Consell de Mallorca.
Palma a punt és el pla de xoc estratègic de neteja de l'Ajuntament de Palma que cerca posar fi a l'estigma de ser la ciutat més bruta d'Espanya. Sumam 40 operaris més per assegurar el manteniment del nostre entorn i aconseguir una ciutat més neta i millor cuidada. Pròximament serem al teu barri. Palma a punt. Ajuntament de Palma.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Són les 7 i 20. Els tècnics sanitaris endureixen la batalla contra el Ministeri de Sanitat per reclamar la requalificació professional. Demanen també l'equiparació amb les titulacions d'Europa. Aquí a les Illes, els prop de 1.000 treballadors d'aquest col·lectiu pateixen una de les situacions més complicades per la crisi de l'habitatge. Avui està convocat el tercer dia de vaga dels 4 previstos.
I amb diverses mobilitzacions, la més important serà a Madrid. Retreuen que les seves reivindicacions no s'han materialitzat després d'any de demandes i avisen que si el govern espanyol no s'asseu a negociar, convocaran una vaga indefinida. José Joaquín Durán és president de la Societat Espanyola de Tècnics Superiors Sanitaris, que denuncia que no poden continuar sent els invisibles, diu, de la sanitat.
No pueden ir a hacer sustituciones, sobre todo la gente que está empezando, porque el sueldo que cobran es menor que lo que le cuesta un alquiler, con lo cual al final eso le complica muy mucho la vida. Después en Baleares tenemos una circunstancia, es que, por ejemplo, nuestros mandos intermedios no están ni reconocidos a fecha de hoy. Nosotros seguimos dependiendo de direcciones de enfermería, las cuales en estos días de huelga nos están complicando muy mucho nuestro ejercicio de la huelga.
Per tant, els sanitaris no volen seguir sense el reconeixement professional, laboral i també econòmic.
El sueldo de un técnico superior sanitario de toda España y de Baleares en concreto, somos los nuevos mileuristas, con la inflación, con las circunstancias en que la vida es cara.
I és que, de fet, cobren manco de la categoria professional a la que haurien d'estar enquadrats, malgrat són treballadors essencials. Perquè us en faci una idea, fan les analítiques, també les mamografies i proves com el cribatge de càncer de colon, entre molts altres.
I precisament a Eivissa, l'Associació Espanyola contra el Càncer lamenta que han perdut un professional en l'atenció oncològica a l'illa després que s'acomiadàs un dels 4 especialistes de l'àrea de salut Pitiusa. Ara només compten amb 3 facultatius. La plantilla d'oncòlegs es torna a trobar sota mínims. Enric Casanovas, president de l'associació.
Cuando falta personal, se resiente el servicio. Eso es lógica pura. Con lo cual, sí que aumentan a lo mejor las esperas, hay demoras, y eso es una sobrecarga emocional para los pacientes.
El 2023 el servei comptava amb només un professional. El mes de maig, l'àrea de salut Pitiusa anunciava que s'havia aconseguit completar la plantilla amb els 5 oncòlegs.
Una situació, però, que ha durat ben poc. Maribel Martínez, presidenta d'Ajuda als Afectats per Càncer d'Eivissa.
És una mica tipus va i ven, perquè tenim 5, després se'n va un, després se'n van dos, i així estem, mai tenim el que es diu una estabilitat durant un temps que sigui prudencial.
Amb els plusos de difícil cobertura aprovats pel govern de les Illes, ara mateix el salari brut d'un oncòleg que s'incorporàs a Eivissa estaria rondant els 71.000 euros. Tot i això, no aconsegueixen estabilitzar una plantilla des de la conselleria, que ja han anunciat que els agradaria ampliar fins a 7 oncòlegs.
I per cert, que avui dilluns comença una setmana de mobilitzacions aquí i arreu de l'Estat per denunciar que el sistema sanitari públic es troba en una situació crítica. Aquí a les Illes, la plataforma Ciutadana per la Sanitat Pública ha preparat un manifest amb la intenció de millorar el seu funcionament. Entitats com ALES, Metges del Món i la Federació de Veïnats de Palma ja han donat suport al document. Carme Moreno.
Quico Puigventós, membre de la plataforma, assegura que el sistema sanitari públic passa per una profunda crisi. Aquest deteriorament, diu, facilita la privatització i lamenta que la llista d'espera als hospitals no s'atura de créixer. Segons l'entitat, el passat mes de setembre es va arribar als 100.000 pacients que esperaven ser atesos pels hospitals de les Illes. Declaracions a Iveta Ràdio.
És a dir, no solament és una llista d'espera, sinó també que per les proves diagnòstiques i per l'atenció quirúrgica es puguin atendre adequadament. I el tema és que, a pesar de que es fan projectes, molta part també es deriven a la sanitat privada, segueixen estant en una situació bastant crítica, no?
Davant aquesta situació, Puigventós es mostra crític en l'actual gestió i també en la de l'anterior govern. És per això que reclama reforçar l'atenció primària i reduir les llistes d'espera als hospitals a través de la dedicació exclusiva dels CAP de serveis i de secció.
Si això és com que treballes per una empresa i per la competència al mateix temps. Això no s'ha vist enlloc, no? Només en el cas de la sanitat. La política s'ha portat els darrers anys, tant en el govern anterior, d'aquí de Balears, com actualment, doncs és al revés, potenciar justament que els caps de servei estiguin en les dues àrees. No?
A més d'aquest manifest, aquesta setmana la plataforma ha preparat diferents actes. Un d'ells és la conferència del psiquiatre Ricardo Angora, que durant 20 anys ha cooperat en diferents projectes de salut mental a Palestina. Avui, a partir de les 8:30 del dematí, l'entrevistarem.
Escoltau l'informatiu matí. Ivetres Ràdio.
I aquesta setmana està assenyalada també el calendari turístic perquè a partir de demà les Balears participaran a la World Travel Market de Londres. L'aposta del govern enguany és posicionar les illes com una destinació per al turisme cultural en el mercat britànic. Estaran representades en un estand de 544 metres quadrats, el mateix estrenat en la passada edició de Fitur.
I avui destacant com a primer acte s'inaugura la mostra immersiva Miró, les Illes Balears, destinació cultural d'avantguarda. Oxford Street. Assisteix la presidenta del govern, Marga Provenç, que pronunciarà el discurs inaugural al president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, el conseller de Turisme, Cultura i Esport, Jaume Bausà, el batlle de Palma, Jaime Martínez, i el secretari autonòmic de Cultura, Pedro Vidal. Durant aquests dies es faran diferents presentacions per donar a conèixer totes les noves estratègies turístiques de cara a l'any que ve, i la delegació es reunirà amb l'Associació d'Agents de Viatge Britànics, així com els principals turoperadors i també companyies aèries britàniques.
I a mesura que acaba aquesta temporada, l'aeroport de Menorca ja han acabat les darreres connexions internacionals com París, Milà, Manchester, Liverpool, Ginebra o Zúric.
I a partir d'avui mateix dilluns, l'illa ja només queda connectada amb Barcelona, Madrid, Palma, València, Bilbao i Londres. Només 6 vols, per tant, directes durant els mesos d'hivern. El focus, per tant, ja està posat en la temporada que ve, que es preveu que s'avanci un poc més, segons la Fundació Fomenta del Turisme.
I a partir d'avui, una vegada acabada la temporada turística a Menorca, comencen les obres de millora d'una de les urbanitzacions més turístiques de l'illa, Punta Prima. S'ha de millorar la recollida de les aigües pluvials del passeig. És una zona conflictiva, cada vegada que plou molt, sentim Jorge de Diego, segon tinent de Badia de Sant Lluís.
I mejorar así la competitividad turística de nuestros comercios. Esta pasada semana todas las pérgolas del paseo de Punta Prima han sido retiradas por los hosteleros.
I ara, quan són les 7:28, és el moment de fer un cop d'ull a les portades dels diaris de les Illes que parlen, perdoneu, de successos i futbol.
El Mallorca que va perdre, portada a tots els dos diaris en paper, però el Diari de Mallorca assegura que els restaurants perden clients per l'augment del menjar per endur. Última hora, en canvi, explica que hi ha 5 detinguts per haver fugit del lloc després d'un accident mortal a Son Castelló, a Palma. Ara Balears es preocupa també per l'assetjament escolar i explica que darrere els agressors hi sol haver traumes i maltractaments, sovint. Just quan l'Hockey Balears anuncia precisament amb permís del futbol que envien a presó la banda del Xumet que terroritzava menors amb robatoris robatoris i pallisses. I per tancar el repàs als digitals, Mallorca Diario també destaca els dos implicats a l'accident de Son Castelló, que s'entreguen en gros, fa balanç de la temporada turística a la platja de Palma. I pel que fa als diaris editats en paper, Les Pitiusses, Diari d'Ibiza, explica que la Guàrdia Civil desplaça una unitat d'èlit a Formentera per l'arribada de pasteres. El periòdico segueix parlant d'habitatge, diu que hi ha sofàs, atenció, que es lloguen per 700 euros a l'hivern i a un pis compartit, i el Menorca diu que les agroestades de 10 turistes divideixen el sector agrari insular.
I l'actualitat estatal entre Carlos Mazón i Álvaro García Ortiz.
Efectivament, el president de València, que s'espera que dimiteixi, el fiscal general espera per ser jutjat, cada diari intenta fer sang del tema que més li convé, el País diu que el PP espera la sortida de Mazón, El Mundo dona per fet que dimitirà i que acordaran amb Vox un president interí, però en gros diu que el fiscal general anirà al banc dels acusats, mateixa estructura que trobam a l'ABC, que precisa que García Ortiz no vol declarar com un acusat qualsevol, també es valoren unes eleccions avançades a la Comunitat Valenciana, i pel que fa a La Vanguardia, li dona un aire social, diu que el judici és històric i que la lluita pel successor a València ja és un fet.
Hem arribat a les 7:30, ara repassam quins són els principals titulars d'aquest dilluns. L'Agència de les Nacions Unides pels Refugiats, l'ACNUR, constata un increment de l'arribada de migrants a les Balears des de Somàlia. És un nou fenomen extraordinari pel recorregut que fan aquestes persones. Han de creuar pràcticament tot el desert del Sàhara, d'est a oest, i també per la seva vulnerabilitat.
ACNUR s'ha reunit amb persones arribades d'aquest origen a Mallorca i Menorca, que descriuen una ruta on són víctimes de treballs forçosos, violència sexual i detencions. Són declaracions de la portaveu de l'entitat a Espanya, Paula Barrachina, a IB3 Ràdio.
Són víctimes de mutilació genital femenina i huyeron de Somàlia debido a la situació de violència i conflicte, incluida también persecució por parte de grupos armados y situaciones graves de violència sexual i de género.
Aquest 2025 n'han arribat prop de 1.500 a través de la ruta del Mediterrani Occidental, la que uneix el nord d'Àfrica amb les Balears i la península, i ja representen un 12% dels desembarcaments.
I atenció avui a la crònica estatal, amb un judici històric al Tribunal Suprem, per primera vegada un fiscal general de l'Estat seurà al banc dels acusats.
Álvaro García Ortiz s'enfronta a una condemna de fins a 6 anys de presó per la presumpta filtració de dades tributàries de l'empresari Alberto González Amador. La vicesecretària de Regeneració Institucional del PP, Cuca Gamarra, defensa que l'actuació del fiscal general tenia un objectiu clar, mentre que el ministre de Transport, Òscar Puente, afirma que els populars cerquen arribar a la Moncloa sense fer res.
La persecución de un adversario político por parte del presidente del gobierno.
Porque están confiados en que con la batería mediática que tienen, con el poder económico que tienen empujando por detrás y con la colaboración de algunos jueces, pues no tienen que hacer nada más.
I també avui ha de declarar als jutjats de Catarroja en qualitat de testimoni la periodista Maribel Vilaplana, qui va dinar amb el president de la Generalitat, Carlos Mazón, el dia de la dana.
Això el mateix dia en què Mazón ha convocat els mitjans per parlar del seu futur, tot després d'una reunió ahir amb el president del seu partit, del PP, Alberto Núñez Feijóo. Entre les opcions que més ressonen hi ha renunciar al càrrec o convocar eleccions anticipades.
El conductor del cotxe implicat en l'accident mortal on va morir un jove motorista no tenia carnet de conduir. Podria passar en les pròximes hores a disposició judicial.
Els altres quatre ocupants del turisme, que com el conductor va fugir del lloc dels fets a la carretera de Solla, també van ser detinguts, tot i que finalment han quedat en llibertat.
I la Guàrdia Civil continua amb la investigació sobre la mort de 27 cans de caça localitzats dins una furgoneta de transport especial per animals a bord d'un vaixell que feia la ruta entre Barcelona i Palma.
El vaixell va atracar dissabte al port de Ciutat. El Saprona ha requerit que es practiqui una necròpsia a alguns dels cans per determinar la causa de la mort. Els propietaris demanen explicacions i que s'aclareixi què va ocórrer. Tomeu Boades és el president de la Societat de Caçadors La Veda de Sa Pobla.
Jo no crec que ells vulguin anar contra ningú, però sí que s'aclareixi el que ha passat, ¿vale? I bueno, a partir d'aquí, pues, prudència, també no hem de... No hem d'especular en res, però sí que s'aclaresqui el que ha passat, perquè, ja t'he dit, aquestes famílies estan vivint un autèntic drama. perquè els cans, molt de cans, vivien dins de casa, en els propietaris.
I avui és el tercer dia de vaga dels tècnics sanitaris que endureixen la batalla contra el Ministeri de Sanitat.
Reclamen requalificació professional i l'equiparació amb les titulacions d'Europa. Aquí, a les Balears, els prop de 1.000 treballadors d'aquest col·lectiu pateixen una de les situacions més complicades per la crisi de l'habitatge.
I pel que fa al temps, avui davallen les temperatures. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, així és. Avui notarem una refrescada i també rebrem precipitacions. Tenim ara mateix convergència de vent de tramuntana i de gregal, i això farà que entre Menorca i també cap al centre, nord i llevant de Mallorca, tinguem la possibilitat de precipitacions, que si bé no seran de caràcter general, allà on descarreguin ho faran de forma moderada. En canvi, cap al ponent, també cap al migjorn de Mallorca i a les Pitiuses tindrem molta més calma i més ullades de sol. A més, aquest vent de nord i del nord-est bufarà moderat, i això farà que a la costa més exposada, principalment entre el nord de Mallorca i de Menorca, la forta maró sigui present. En canvi, molta més calma marítima al sud de les illes. I tot això estarà acompanyat per aquesta refrescada de la temperatura, esperant que els valors més elevats d'avui girin entre els 20 i els 23 graus aproximadament, i fins i tot a punts de Menorca ens podrien situar amb una màxima per sota del llindar dels 20 graus. Ara mateix tenim a Menorca 15 graus a Sant Climent i 18 a Cala Morell. A les Pitiuses, 14 graus a Cala Jondal i 15 a Sant Antoni. I a Mallorca, 11 graus a Manacor, 14 a Inca i 15 a Deià.
Informatiu Matí. Esports.
En els esports, derrota del Mallorca a la Cartuja contra el Betis per 3 gols a 0. Magda Estelric, bon dia.
Bon dia. Nova derrota del Mallorca de Arrasate davant un Betis que va deixar resolt el partit abans del descans amb 2 gols d'Antoni i un d'Abde. L'equip torna de Sevilla després de patir una de les golejades més dures d'aquesta temporada i tornar a mostrar febleses importants en defensa. Lucas Bergström va debutar a la Lliga com a porter del Mallorca substituint el lesionat Leo Roman. És el tècnic Iago Arrasate.
Es un paso atrás, porque veníamos de ganar en Sevilla, de empatar contra el Levante, pero sí, hoy es un paso atrás. Sabemos que es un campo complicado, que es un buen rival, que aquí puedes perder, pero sí que no me gusta pues bueno, esa fragilidad, un poco esa endeblez que hemos mostrado por momentos. Entonces, bueno, tenemos por delante una semana creo que muy importante, donde tenemos que trabajar, ser humildes, estar unidos, y el domingo darle eso a nuestra gente para que se enganche también con nosotros y vayamos al parón con una victòria i con otra sensación.
El Mallorca, que té 9 punts, si l'Oviedo avui guanya el seu partit contra l'Osasuna, acabarà aquesta jornada de nou en posicions de descens.
Lo primero es asumirlo. Si seguimos echando balones fuera o pensando que... No, es que primero hay que asumir que estamos en una situación complicada con otros equipos. Es verdad que llevamos 11 jornadas, pero viendo un poco la liga, creo que va a ser la salvación más cara. Más cara en el sentido de que porque hay muchos equipos vivos y vives a los recién ascendidos que están bien. Entonces, lo primero hay que asumir que va a ser complicado y que vamos a estar ahí. A partir de ahí, pues si asumes algo, pues te pones a trabajar y sabes lo que tienes que hacer. No es lo que queremos, pero en estos momentos es lo que tenemos y para salir de ahí primero tenemos que asumir que nos va a costar salir.
El capità del Mallorca, Antonio Raillo, va ser molt dur després del partit, va mostrar el seu malestar amb el joc de l'equip i amb la falta de solidaritat en defensa.
Me voy enfadado por todo, ¿no? Por el partido en general. Creo que habrá que verlo de nuevo, pero mi sensación en el campo es que hemos dejado muchas cosas hacer. Creo que durante la temporada, desde que empezó la liga, hemos perdido esa solidez defensiva, ¿no? Ese grupo de trabajo que trabajaban toda una, que todos hacían lo mismo. Creo que por momentos cada uno hace la guerra por su cuenta y en ese sentido, en un equipo que no tiene tanta calidad como nosotros, pues va a sufrir.
També jugats ahir, llevant un Celta 2, Alavés 2, Espanyol 1 i Barça 3, el Junt. El pròxim partit del Mallorca, diumenge que ve a Sant Moix, a les 6:30 contra el Getafe. I a la primera federació, l'Audé Eivissa continua sense guanyar amb el nou entrenador Miguel Álvarez després de 2 partits de Lliga i un de Copa. L'equip blau-cel ahir no va passar de l'empat a 0 al camp del Tarazona. Tot i així, el tècnic Miguel Álvarez valora el punt que s'ha aconseguit.
Pues la verdad que he visto un partido muy competitivo y creo que nos vamos contentos de cómo ha competido el equipo. Después de una semana muy difícil, el cambio de entrenador, 3 partidos, 2 viajes, y creo que en un contexto difícil donde este equipo aquí en su casa es muy fuerte, creo que hemos estado muy bien compitiendo. Es verdad que seguramente en algún momento hemos tenido alguna un poco de suerte con esa jugada del córner que ha sido 2 o 3 veces ahí una situación difícil de defender. pero nos vamos contentos del partido que han hecho los chicos en tan poco tiempo, que el nivel defensivo que hemos demostrado creo que es muy bueno.
I a la segona federació femenina, empat del Balears 1-1 contra l'Els, que precisament entrena l'exentrenador del Balears, Xema Exposito. Les de Miquel Mayans continuen sense trobar la seva millor versió. Són malferit, acumulen ja 4 partits sense guanyar i són vuitenes a la classificació. I a la segona federació masculina, i que ara hi creu dels equips balears, d'una banda l'Atleti Balears va sortir golejat de Reus per 4-0, la derrota més dura fins ara de l'equip de Luis Blanco en aquest inici de temporada. Ahir també va perdre l'Andratx per 2-1 al camp del Terrassa. En canvi, la Societat Esportiva Eivissa va guanyar per 1-0 a l'Alcoià, victòria molt necessària per l'equip de Raúl Cassany, que continua en posicions de descens.
És una victòria molt positiva, sobretot per als jugadors. Una victòria bona, que necessitàvem i que esperàvem des de fa temps i que no arribava. Un bon partit, han competit bé, han estat al nivell, han patit quan han hagut que patir i han guanyat, que al final és el que es tracta, era guanyar. Guanyar i és el que te dona punt, el que te dona tranquil·litat i el que te deixa treballar.
També va guanyar per 1-0 el Porreres al Sant Andreu. Primera victòria en Jaume Amut a la banqueta.
Estem contents, ens duim una victòria molt treballada contra un rival molt difícil i crec que una victòria totalment merescuda. A pesar que ells han tingut les seves opcions, ja crec que hem fet un partit per guanyar-lo.
També va sumar 3 punts ahir el Poblense, que va superar el Barbastro per 1-0. L'equip d'Òscar Troia ja et situa co-líder amb 18 punts, els mateixos punts que té el Reus.
Había que volver a ganar en casa, es importante hacernos muy fuertes aquí. Entonces hoy, bueno, a veces eres brillante, a veces mereces más, a veces mereces menos y hoy creo que bueno, hemos sido un equipo en muchos momentos feo. El partido fue más bien pausado y aburrido, pero bueno, ganamos y ya te digo, me quedo con el resultado hoy.
I en bàsquet, l'Azul Marino continua el líder invicte de la Lliga Challenge, 6 victòries en 6 partits, no hi ha qui aturi l'equip de Palma i 6a victòria que va ser contra el Sant Feliuenc per 82-62, és el tècnic Albert Antuña.
Era el equipo que más tiraba de 3 de la Liga, lo han demostrado el último cuarto, pero bueno, también es normal, ¿no? Hay que intentar no relajar cuando el partido va encaminado, pero muy contento de que todo asume, de sacar la cesta y seguir ahí arriba.
I a primera FEP, aquesta jornada de rotes de l'Est i Menorca i el Palme Bàsquet, pel Fiu i Palma, ha estat una jornada de descans.
Gràcies, Matt. Ara faim una petita pausa i tot d'una anam amb la crònica internacional. Avui, la darrera hora passa per un terratrèmol a l'Afganistan.
Soy Loles León. Si tienes un piso en propiedad más de 70 años y quieres un dinero extra, llama a Vitarrenta. 91-197-1700.
A l'informatiu migdia, faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2, ens fixam en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IV3 Ràdio. Escoltau l'informatiu matí. IV3 Ràdio.
Ara vos explicam els principals titulars de la crònica internacional. A l'Afganistan, al Manco, 10 persones han mort i més de 200 han resultat ferides en un terratrèmol de magnitud 6.3 que ha sacsejat el país aquesta matinada.
El sisme s'ha registrat a l'1 de la matinada d'hora local i s'ha sentit amb força a la capital, Kabul, també a províncies del nord i nord-est del país. És el segon terratrèmol important que afecta l'Afganistan al setembre. De recordar, es va registrar un sisme que va deixar més de 2.200 morts i 3.600 ferits.
I les milícies de Hamas han entregat els cossos de 3 hostatges israelians a la Creu Roja. Israel ja ha confirmat la seva identitat i el president dels Estats Units, Donald Trump, també ho ha fet amb un d'ells, que és un soldat de nacionalitat israeliana estatunidenca. L'acord de pau en vigor des del passat 10 d'octubre inclou l'alliberament d'una 20ena d'hostatges vius i 28 de morts, dels quals ja se n'han entregat més de la meitat.
D'altra banda, el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, amenaça d'actuar contra Hezbollah al Líban. En una reunió del seu gabinet ha acusat la milícia xiïta d'estar intentant rearmar-se, ha exposat que no permetrà que el Líban es converteixi en un nou front contra Israel i ha reiterat el suposat dret a la legítima defensa que s'estipula en els termes de l'acord de l'alt el foc.
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha amenaçat Nigèria amb una intervenció militar per l'assassinat de cristians a mans d'islamistes radicals. A més, ha advertit que podria interrompre l'ajuda humanitària al país si el govern continua permetent aquests morts i no protegeix els cristians.
Estats Units diu que no pot romandre impassible mentre es cometen aquestes atrocitats i, de fet, aquesta mateixa setmana Trump ja ha anunciat que ha designat Nigèria com a país particularment preocupant i l'ha inclòs en la llista que permet la imposició de sancions i la reducció de l'ajuda militar.
Informatiu Matí. L'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.
Falten 16 minuts per les 8, ara tornem a les Illes, perquè finalment el govern ja ha adjudicat a la Creu Roja la gestió del programa d'assistència material bàsica. Això és l'ajuda amb doblers d'Europa per a famílies en situació de vulnerabilitat i pobresa perquè puguin comprar productes bàsics, aliments i d'higiene a través d'una targeta Moneder que l'interessat ha de sol·licitar als ajuntaments.
Però el sistema encara estorbarà un poc a arrencar perquè falta que l'ONG signi el conveni amb una cadena de supermercats on es podran fer aquestes compres. Hi ha 1.176 sol·licituds de targeta a les Illes, explica la directora general d'Afers Socials, que remarca que aquest tràmit final pot ser relativament ràpid. Marina Fiscaletti, directora general de Benestar Social.
Evidentment, el problema que han tingut és que molta de gent demanava per les targetes i, claro, pues, se trobaven en la nostra situació, igual que jo m'han demanat altres entitats. Això com sortirà? A vegades és molt complicat. És vera que per part del Ministeri no va ser molt clar en els termes de traspàs d'aquest projecte.
L'anterior concurs públic a finals de la primavera per la gestió de la targeta Moneder per comprar productes de primera necessitat va quedar desert. Així les coses, cap ciutadà que va sol·licitar l'ajut des de l'1 de gener, persones necessàriament amb menors al càrrec, ha pogut rebre aquest doblers del fons europeus amb què es carrega. S'ha hagut d'acudir als serveis socials municipals que tanmateix, expliquen a Afers Socials, disposen de doblers autonòmics del programa de finançament de serveis socials.
I aquesta setmana reivindica el Dia Mundial del Cuidador amb demandes de més visibilitat i suport per a les persones que tenen cura de dependents. Moltes persones cuidadores treballen literalment les 24 hores del dia, fan una tasca essencial però sobretot poc reconeguda i amb una elevada càrrega física, emocional i mental. Parlant tant de professionals com de familiars o voluntaris que tenen cura de persones dependents sense rebre molts de casos ni compensació econòmica ni suport institucional. Victòria Morell.
Una de les activitats programades ha estat una passejada col·lectiva amb cuidadors i persones dependents on s'han compartit històries, com la de Maribel i Fernando. Ell pateix Parkinson des dels 44 anys i ella se n'ha fet càrrec de tot des del primer moment. Maribel Montoro és la secretària de l'Associació de Parkinson a les Illes Balears.
Jo feia feina i el meu amo ja estava a casa, però clar, tens la preocupació, perquè quan estàs a la feina estàs preocupada perquè este home està a casa i no saps si estarà bé, si no estarà bé.
També la història de Maria i Miguel. Ella va viure més de 2 anys a Barcelona esperant un trasplantament de pulmó a causa d'una fibrosi quística i el seu marit va assumir tota la responsabilitat quotidiana sense separar-se ni un moment. Així ens ho expliquen.
Yo sabía que tenía... Básicamente era muy presencial, era muy psicológico, era darle fortaleza a ella, yo estar fuerte para que ella no se derrumbara. Porque muchas veces se quería ir, quería venirse para La Palma, yo le decía que ni hablar, que sin pulmones nuevos no se venía.
Entonces él venía cuando podía, pero si no llega a ser por Ada y él, yo estaría quizás, no estaría aquí, vamos.
Les entitats recorden que el 80% de les persones cuidadores són dones i que una gran part no estan donades d'alta a la Seguretat Social perquè duen a terme una feina no remunerada dins l'àmbit familiar. Sense reconeixement legal no disposen de cotització, descans laboral ni tampoc dret a baixa mèdica. Maria Mercedes Álvaro és la gerent de l'associació Ajuda l'Acompanyant.
que ja s'estan incorporant molt d'homes, però fa falta una ajuda extra, i com volen bé dir, pues, necessitem molta ajuda de tots els sectors per poder tirar endavant. Reclamem que tant a nivell de psicològic, nivell de formació.
Per posar aquesta realitat al centre del debat públic, 8 entitats han organitzat aquest dimarts a les 6 de l'hora baixa una taula rodona a la sala d'actes de Sarriera, on es tractarà el paper de la dona cuidadora, les mancances actuals i els objectius que reclamen a l'administració.
Són les 7 i 48 minuts. La formació en intel·ligència artificial i ciberseguretat és ja una necessitat essencial a les universitats, no només en les carreres tecnològiques, sinó en totes les disciplines. La IA té impacte en àmbits tan diversos com la salut, el dret, l'economia o la comunicació, i exigeix que els futurs professionals entenguin com funciona, quin risc suposa i també com aplicar-la amb criteri i responsabilitat.
A més de tot això, la ciberseguretat s'ha convertit en una competència bàsica per protegir dades, també per garantir la privadesa en qualsevol professió. És per això que Llorenç Huguet, que és director del programa Cibercamp UIB i director de la Unitat d'Innovació Tecnològica de Ciberseguretat de les Illes Balears, explica que ja s'ha posat fil a l'agulla per fer passes dins d'aquest món tan complex.
S'ha creat l'Institut d'Intel·ligència Artificial, que farà algun tipus de promoció també a nivell de formació. I, per altra part, nosaltres, dintre d'aquesta possible càtedra de ciberseguretat, amb el govern Invincible, també farem formació.
I a partir d'ara té ben clar que el futur passa per la formació, però no només dels professionals del sector, sinó també pels més petits, de forma transversal, perquè allò important, considera, no es conèixer bé la tecnologia, sinó tenir els valors per fer-ne un bon ús.
La intel·ligència artificial ha transformat els ciberatacs i els fa més ràpids, més adaptatius i difícils de detectar. La intel·ligència també, aquesta IA, també potencia els enganys digitals, la creació de deepfakes, és a dir, imatges, vídeos o àudios falsos generats informàticament que imiten de manera molt realista l'aparença o la veu d'una persona real. I els estudis demostren que les Balears, assegura Huguet, són dels territoris més castigats d'Espanya.
Balears, per exemple, també que tenim molta microempresa i tenim molta hoteleria, doncs hi ha aquest tipus d'incidències, que no sempre són desastroses, però com a mínim sí que són incidències que poden afectar el funcionament puntual o inclús quasi jo diria estructural d'algun tipus d'indústria.
I ara que parlàvem del teixit empresarial de les Balears, molts hotels de Mallorca han posat punt final a la temporada turística coincidint amb el cap de setmana de Tots Sants. Segons la Federació Hotelera, a partir de la setmana que ve només romandrà obert entre el 35 i el 40% dels establiments i bona part d'ells només de manera temporal. El descens continuarà al desembre, quan només un 20% de la plantilla hotelera serà operativa.
Aquest tancament progressiu dels hotels també implica l'inici del període d'atur pel més de 80.000 treballadors fixos discontinus d'aquest sector que tanquen contracte amb el final de temporada alta. Tot i això, molts aprofiten aquests mesos per descansar, per viatjar, per formar-se abans de reincorporar-se a la primavera vinent. És el cas de Miquel, socorrista tècnic a un hotel en contracte fix discontinu. Després de 9 mesos, diumenge va acabar feina i passa l'atur.
Hi ha gent que fa temporades més curtes que no tenen aquest dret, a lo millor mig any de temporada, només tenen dret a any sí, any no, d'atur, a no ser que sigui una ajuda. Nosaltres tenim la sort de tenir els 9 mesos sencers i sempre tenim el dret d'atur.
Com dèiem, en aquest cas aprofitarà per fer algun viatge, fer aquelles coses per les quals no té temps durant la temporada. Na Mariluz tornarà a la Manxa per veure la família, visitarà Bèlgica també, farà esport. Diu, per ella, la fitxa discontinua té certs avantatges.
Ahora me va bien. A lo mejor quizá, si me lo dice hace unos años más atrás, pero a mí me va bien descansar estos meses.
La majoria de treballadors dels sectors tornaran a la feina al març o l'abril de l'any 2026, quan la planta hotelera comenci a reactivar-se de cara a la Setmana Santa i la propera temporada turística.
I el polític Joan Robert Masdeu Mayans ha mort a 82 anys. Va ser el primer diputat del centre-dreta com a candidat de l'agrupació Independent Popular de Formentera en el Parlament de les Illes.
Coneixes-se la
notícia, la presidenta del govern, Marga Proens, ha expressat el seu condol a la família i amics amb un missatge a les xarxes socials i en destacant la dedicació a la docència i política, sempre diu, al servei del Fort Martadés.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I quan falten 7 minuts per les 8 del matí, parlant de cultura, parlam de Ligi Sassu, una figura destacada de la pintura italiana del segle XX. Va viure a Mallorca les darreres dècades de la seva vida, concretament a Pollença, i ara el municipi el recorda, amb l'exposició retrospectiva 25 anys sense Il Maestro.
El pintor italià va arribar a Pollença en 52 anys, on va viure fins al dia de la seva mort, ara fa 25 anys. Ara una exposició retrospectiva reuneix obres ja conegudes d'aquest artista, com els Homes Vermells, però també peces menys habituals, com un concili de Trento inspirat en el de Da Vinci a la Capella Sixtina, on es retrata a ell mateix, en clau irònica. Una explosió de creativitat que va desenvolupar després de fugir del seu país. Andreu Aguiló és director del Museu de Pollença.
El feixisme d'Itàlia, ell va patir molt, no el varen deixar ni esposar durant molt de temps, va haver de marxar, i arriba a Mallorca una mica per casualitat i a Mallorca troba el seu paradís.
I amb la seva dona, Elenita Olivares, cantant d'òpera, varen formar part durant més de 3 dècades de la vida cultural i social de Pollença. El seu fill, Vicente Sassu, en dona testimoni.
Allí ya quedaba encantado de todo lo que fue el ámbito natural, la historia, el mito y además también lo que es la vida cultural de aquí. Los muchos pintores, intelectuales, escritores que ellos han conocido.
A Mallorca, Sassu va experimentar noves tècniques, especialment l'acrílic, submergint-se en possibilitats cromàtiques i lumíniques que li oferia l'illa. L'exposició 25 anys sense el maestro es podrà visitar idò fins al 18 de gener de l'any que ve.
Ara parlam de l'obra d'un altre artista, de Sandra Cinto, que convida a la pausa, al silenci i a la contemplació. Preludi per al sol i les estrelles, la seva darrera exposició, es pot veure fins a dia 11 de gener a Esbaluart. És un regal balsàmic, antídot per l'estrès i per la sensació d'angoixa tan freqüents en la nostra societat.
Aquesta artista brasilera, Sandra Cinto, amb l'ajuda del seu marit Albano Alfonso i també de l'artista local Belén Pez, ha recreat in situ el seu delicat, preciós i màgic univers. Les peces de la mostra s'han elaborat a les mateixes sales on romanen ara, perquè es tracta de dibuixos a mà alçada. Escoltam l'artista.
A través de l'arte intentar connectar novamente con el interior.
Una travessia per escales diverses sense deixar de veure la grandesa d'allò en el més petit.
Cada punto es importante en toda la composición. Entonces me gusta pensar como una metáfora de la vida, que cada vida conta, cada persona es importante. Y juntos podemos hacer cosas muy grandes y muy lindas.
L'obra Preludi per al sol i les estrelles romandrà al museu fins a l'11 de gener, convidant a volar a qui vulgui.
Aquest dimecres el Teatre Principal de Palma acollirà, a partir de les 8, la 8a edició dels Premis de la Música Balear Enderrot 2025. Una gala que reconeix el talent de Ca Nostra i que enguany arriba carregada de novetats i emoció. Els guardonats es donaran a conèixer durant la cerimònia, que també inclourà els Premis de la Crítica i una desena d'actuacions d'estrena, entre elles els Ànimos Parrac, que sentim de fons, i que arriben amb nou disc, Camí Florit, que és el títol de la cançó, precisament, que ara sentiu de fons. Sí.
Entre els reconeixements especials destaca el Premi Enderroc d'Honor per Antònia Font per la seva trajectòria. També s'homenatjarà Capella i el musicòleg i periodista Pere Estelric, Premi a la Personalitat. I tot en un any, explicava Lluís Gendrau, director editor de la revista, de gran projecció per la música illenca.
Tenim pràcticament el teatre a ple, o sigui que hi ha moltes ganes de viure la música en directe, de celebrar la música en directe, i sobretot en un any en què la producció de música balear ha estat un rècord de producció com mai s'havia vist, per tant, molts artistes nous, també artistes consolidats, i hem de celebrar-ho tots plegats, que la música balear té futur.
A l'escenari hi passaran, a més d'Ànimos Parrec, també Cabot, Capella, Monjo Antiquat, entre d'altres. La gala, per cert, estarà presentada per David Ordines, company d'aquesta casa, i per Maria Dalmà Coll, que donarà també el tret de sortida a la Fira B Música, consolidant Palma d'aquesta manera amb aquests dos grans esdeveniments com a epicentre de la creació musical balear.